Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Ada Colau retindrà l'alcaldia de Barcelona 4 anys més. Les bases dels comuns han votat per àmplia majoria l'opció de pactar amb PSC perquè Colau repeteixi mandat. Montse Manent.
Un 71% dels votants han optat per aquesta opció, mentre que la possibilitat de pactar amb Esquerra Republicana per investir Ernest Maragall s'ha quedat amb un 28% dels vots. Així les coses, demà Ada Colau presentarà candidatura per repetir com a alcaldessa i revalidarà el càrrec amb els vots del PSC i almenys els 3 regidors de Ciutadans. Colau ha destacat el resultat de la consulta.
Consideràvem que tenir l'alcaldia no era un fet irrellevant. Vull insistir en això. La nostra proposta no era mai triar entre Esquerra Republicana i el Partit Socialista, sinó entre opcions de govern on una oferia l'alcaldia i l'altra no. I les persones inscrites a Barcelona en Comú han decidit, amb més del 70% dels seus vots, que efectivament tenir l'alcaldia és un fet rellevant per fer les polítiques que volem fer a la ciutat de Barcelona.
A Tarragona, un acord de govern entre Esquerra i en Comú Podem donarà l'alcaldia al republicà Pau Ricomà després de 12 anys de mandat socialista.
Aquesta tarda s'ha fet oficial el pacte pel qual Josep Fèlix Ballesteros perdrà l'alcaldia i Republicans i Comuns es reparteixen les principals àrees de govern. Junts per Tarragona i la CUP completaran dissabte els vots necessaris per la investidura.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Així doncs, Pau Ricomà, d'Esquerra Republicana de Catalunya, serà l'alcalde de Tarragona. Per la seva banda, Carla Aguilar, cap de llista d'En Comú Podem Tarragona, serà la primera tinent d'alcalde i s'encarregarà de l'àrea de ciutadania juntament amb Herman Pinedo. Aguilar ha explicat quins eren els punts més importants de l'acord de govern.
Serà una forma de fer política més honesta, més propera a la ciutadania, estarà més enfocada a aquesta política petita, a aquesta política del dia a dia.
A Figueres, un quatripartit entre Esquerra, Guanyem Figueres, PSC i Canviem desbancarà Jordi Masquef de Junts per Catalunya de l'alcaldia.
Aquest matí han formalitzat l'acord pel qual la republicana Agnès Lladó serà la nova alcaldessa.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Un pacte 4 que suma la majoria absoluta, 11 regidors. Agnès Lladó explica que el pacte vol ser republicà, transformador i de progrés. La candidata republicana també ha explicat que és un pacte valent i que en l'àmbit de país es donarà llibertat de vot.
Que Figueres realment ha de començar a fer polítiques socials que empoderin els nostres ciutadans, polítiques socials que ens portin a un progrés econòmic.
Oriol Junqueras no podrà recollir l'acta d'eurodiputat. El Tribunal Suprem no li permet comparèixer davant la Junta Electoral Central.
Des del govern espanyol, Isabel Celà considera que la decisió del Suprem no afectarà les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez, ja que a Espanya hi ha separació de poders.
La determinació del Tribunal Supremo debería ser situada, yo ya sé que aquí hay mucha mezcla de emociones, pero debería ser situada incluso por las personas afectadas o por los grupos afectados, debería ser situada en su terreno.
El govern espanyol retira la candidatura del Priorat Montsant-Siurana per ser patrimoni de la UNESCO. Ràdio Falset, Jordi Soldevila.
Des de Prioritat, entitat impulsora de la candidatura al territori al costat del Consell Comarcal, destaquen que es tracta d'una retirada estratègica, ja que la candidatura es manté viva i, de fet, continuaran treballant per tornar-la a presentar davant la UNESCO en el futur. Tot i el pas enrere que significa aquesta decisió, des de Prioritat també valoren molt positivament tot el procés de la candidatura, engegat fa més de 10 anys.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. La precipitació tendirà a restringir-se al Pirineu i a la resta de Catalunya. La nuvolositat minvarà de sud a nord fins a quedar-se al seré o poc ennuvolat. Pel que fa a la temperatura, pujarà entre 2 i 4 graus i voltarà entre 25 i 30 graus. A banda, el vent bufarà de component sud en general i al litoral predominarà el llebeig amb algunes ratxes fortes. El mar continuarà alterat amb forta maror a bona part de la costa, on a més les onades podran superar els 2 metres a punts de la meitat nord del litoral. Hi haurà mar creuada. Per tant, precaució. El cap de setmana arribarà amb estabilitat meteorològica, amb predomini del cel serè o poc ennuvolat, amb algunes nuvolades a zones de muntanya. A banda, dissabte hi haurà intervals de núvols a punts de la costa que es formaran inicialment a la Costa Brava i al llarg del dia es desplaçaran cap al sud. Pel que fa a diumenge, l'estabilitat encara estarà més present i farà més sol i calor. En general, la temperatura serà més alta, si bé dissabte podrà quedar més baixa a punts del litoral a causa del vent de component marítim. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Delamo, bona tarda.
Bona tarda. En aquests moments la situació viària és complicada, en concret a la N340 Altafulla, on, derivat d'una manifestació, l'accés de la N340 cap a l'AP7, en concret cap a la sortida 232, resta tallada la circulació. A banda, en aquesta 340 també tenim problemes al Vendrell, en sentit Tarragona, amb una retenció de 2 quilòmetres. A l'entorn metropolità la situació viària és una mica més tranquil·la que les darreres tardes, però hem de dir que en concret hi ha problemes als accessos sud, per exemple, a la B23, on hi ha una mica de lentitud encara per sortir cap al Papiol. En canvi, les retencions habituals a la 2 i altres vies no es destaquen en aquests moments, en aquesta tarda. Sí que hi ha encara problemes a la peça de nord, en concret. Hi ha problemes a Santa Perpètua de la Mogoda, en sentit Girona, 3 quilòmetres. A la C-16 Sant Fruitós de Bages, cap a Sallent, hi ha hagut la varia d'un vehicle aquest matí, encara hi ha un carril tallat. I a la C-58, tot just 3 quilòmetres, a Sant Quirze, en sentit Trinitat. Com és habitual, les rondes molt carregades, la ronda de dalt amb una retenció a Esplugues, fins a la Vall d'Hebron en sentit Trinitat, i punts d'aturada a la ronda del litoral, tot el que és la zona per accedir al bus de la Trinitat. Per tant, demanar-vos sobretot molta cautela, ja que aquest cap de setmana també és el Gran Premi de MotoGP i també hi haurà bastants problemes a l'entorn del circuit de Catalunya. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Les bases de Catalunya en Comú han decidit que Ada Colau es presenti per alcaldessa amb el suport del PSC i els vots prestats de Manuel Valls. Més de 4.000 persones han participat en la consulta, on l'opció PSC Comuns s'ha imposat amb més d'un 70% dels vots. Així doncs, Ada Colau ho té tot de cara per reeditar l'alcaldia de Barcelona 4 anys més.
En concret, l'opció A, que faria Colau alcaldessa, ha aconseguit 2.887 vots, més d'un 71%. L'opció B, de pacte amb Esquerra Republicana, suma 1.155 vots, més d'un 28%. Ada Colau s'ha mostrat satisfeta perquè les bases hagin escollit l'opció per la que apostaven ella i el seu equip.
Consideràvem que tenir l'alcaldia no era un fet irrellevant. Vull insistir en això, la nostra proposta no era mai triar entre Esquerra Republicana i el Partit Socialista, sinó entre opcions de govern on una oferia l'alcaldia i l'altra no. I les persones inscrites a Barcelona en Comú han decidit, amb més del 70% dels seus vots, que efectivament tenir l'alcaldia és un fet rellevant per fer les polítiques que volem fer a la ciutat de Barcelona, pensant en la seva gent i especialment en la que més pateix, especialment la gent més vulnerable.
Tot plegat després d'una consulta que ha durat 24 hores i en la qual ha participat el 40% del cens, el que s'ha qualificat d'èxit de participació. Amb un punt d'emoció ara, sobretot per l'oferta d'Ernest Maragall aquest migdia de compartir l'alcaldia.
Posem el comptador a zero, retiri la seva candidatura, digui que no al senyor Valls i digui que sí a un acord amb Esquerra Republicana. Digui que no al senyor Valls i digui que sí a un acord personal entre el senyor Colau i el senyor Maragall. Llavors, jo estic disposat a seure i entendre'ns immediatament.
Una oferta que Colau ha assegurat que no ha rebut personalment i que els comuns ja havien descartat hores abans que acabés la consulta. Mentrestant, Joaquim Forn ha passat aquesta tarda pel consistori per tramitar la paperassa que li permeti assistir demà al ple constitutiu. Ho ha fet custodiat pels Mossos d'Esquadra procedent de Can Brians 2. Forn haurà de tornar de seguida un cop acabat el ple cap a la presó madrilenya de Soto del Real.
A Tarragona, Esquerra Republicana i en Comú Podem han presentat aquesta tarda l'acord de govern que permetrà desbancar de l'alcaldia Josep Fèlix Ballesteros. D'aquesta manera, el PSC perd Tarragona després de 12 anys. Pau Ricomà, d'Esquerra, serà el nou alcalde, mentre que els comuns assumeixen la primera tinença d'alcaldia i àrees com Ciutadania. Demà en la investidura comptaran també amb el suport de Junts per Catalunya i la CUP. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Així doncs, Pau Ricomà, d'Esquerra Republicana de Catalunya, serà l'alcalde de Tarragona, però a més també portarà cultura, festes, relacions amb el síndic de Greuges i haurà de fer el tancament dels Jocs Mediterranis 2018. Per la seva banda, Carla Aguilar, cap de llista d'En Comú Podem Tarragona, serà la primera tinent d'alcalde i s'encarregarà de l'àrea de ciutadania juntament amb Herman Pinedo. Aguilar ha explicat quins eren els punts més importants de l'acord de govern.
Serà una forma de fer política més honesta, més propera a la ciutadania, estarà més enfocada a aquesta política petita, aquesta política del dia a dia.
A més, s'han proposat prendre mesures perquè Tarragona sigui una ciutat més feminista, de lluita contra la pobresa o augmentar la participació ciutadana. Per la seva banda, Pau Ricomà ha assegurat que primer de tot, quan comenci a governar, vol veure en quin estat es troben les diferents qüestions a l'Ajuntament i després prendre decisions.
Hem de fer tota una feina d'aturar una decadència urbana que està manifesta. Vull dir, quan tu veus com estan els equipaments culturals, com està el Camp de Mar, com està el Teatre Tarragona, etc., o com estan els habitatges, que és la ciutat de Catalunya amb més habitatges està ruïnós.
Amb tot plegat, Xavier Puig s'encarregarà de l'àrea de territori i sostenibilitat. L'àrea de serveis generals i govern obert anirà a càrrec de Jordi Fortuny i Laura Castell, qui també estarà al capdavant de desenvolupament econòmic amb Mari López. I finalment, el responsable de l'àrea d'educació serà Manel Castaño.
També a Lleida, el republicà Miquel Puello compta amb el suport de Junts per Catalunya i els Comuns per convertir-se en el nou alcalde de la capital del Segrià. Aquest matí han formalitzat l'acord amb els de Toni Postius, un pacte d'investidura que busca alhora un govern estable. Falta per saber si serà bipartit entre Junts per Lleida i Esquerra o obert finalment també als Comuns. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín. Bé, doncs a l'espera de poder recuperar aquesta crònica, Figueres ja és oficial, un quadripartit entre Esquerra, Guanyem, Figueres, PSC i Canviem, desbancarà Jordi Masquef de Junts per Catalunya de l'alcaldia. Aquest matí han formalitzat l'acord pel qual la republicana Agnès Lladó serà la nova alcaldessa. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta d'un pacte que farà alcaldessa la candidata d'Esquerra Republicana Agnès Lladó amb els vots del PSC, Guanyem i Canviem Figueres. Un pacte 4 que suma la majoria absoluta, 11 regidors. Agnès Lladó explica que el pacte vol ser republicà, transformador i de progrés. La candidata republicana també ha explicat que és un pacte valent i que en l'àmbit de país es donarà llibertat de vot.
Que Figueres realment ha de començar a fer polítiques socials que empoderin els nostres ciutadans, polítiques socials que ens portin a un progrés econòmic i que realment garanteixin el benestar de tots els veïns.
En la presentació del pacte, les forces que el conformen han explicat que vol ser un govern estable i transparent. Per la seva banda, l'actual alcalde en funcions i cap de llista de Junts per Figueres, Jordi Masquef, ha explicat que aquest pacte a quatre s'ha fet en contra de la voluntat popular.
Avui s'ha escenificat el pacte dels perdedors. La ciutat tindrà a partir de demà un govern quadripartit dels que han estat els grans derrotats en els comicis del passat 26 de maig. Una traïció en tota regla a la ciutadania.
Amb aquest pacte 4, a partir del ple de demà, hi quedaran a l'oposició Ciutadans amb dos regidors i Junts per Figueres, la llista més votada a les passades eleccions, amb 8 regidors.
Ara sí, tornem a Lleida, on el republicà Miquel Puello, com dèiem, compta amb el suport de Junts per Catalunya i els Comuns per convertir-se en el nou alcalde de la capital del Segrià. Aquest matí han formalitzat l'acord amb els de Toni Postius. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Junts per Catalunya Lleida ha dit que el principal objectiu de govern és portar el canvi a la ciutat sent coherents amb els resultats de les eleccions municipals del passat mig. El seu cap de llista, Toni Postius, ha explicat que fer un govern tripartit a la paeria amb el Comú de Lleida asseguraria diversitat d'opinions.
Que el mandat de les urnes el 26 de maig és que les forces de canvi arribem a un acord, no tan sols a nivell programàtic, sinó també a nivell de govern. I per part nostra, doncs, nosaltres apostem per aquesta fórmula i que un govern a tres el que permetria no tan sols és que hi hagués moltes sensibilitats recollides, i això és positiu, sinó que també donaria una estabilitat important.
El cap de llista d'Esquerra, Miquel Puello, ha explicat que estan oberts a parlar amb tothom per fer projectes beneficiosos per la ciutat.
Dialogar amb tothom, tots aquells temes de ciutat que calgui, i ho farem bé i ho farem amb tota tranquil·litat.
Alguns dels eixos destacables de l'acord són garantir una ciutat sostenible, l'accés a la cultura, el compromís amb la memòria històrica i millorar la cohesió social.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Oriol Junqueras no podrà recollir l'acta d'eurodiputat. El Tribunal Suprem no li permet comparèixer davant la Junta Electoral Central per fer els tràmits necessaris. Considera que si Junqueras marxés a Brussel·les es posaria en perill tota la causa del procés.
Per ser eurodiputat s'ha de prometre o jurar la Constitució davant la Junta Electoral Central i després viatjar a Brussel·les per fer la resta dels tràmits i participar en la sessió de Constitució del Parlament Europeu. Els jutges del Suprem consideren que si marxa a l'estranger es perdria el control sobre Junqueras. Recordem que l'acte d'eurodiputat té associada la immunitat parlamentària. El Suprem també remarca que Brussel·les és el lloc escollit per Carles Puigdemont per situar el govern de la República Catalana. A més, el Tribunal considera que Junqueras només se'l perjudica durant uns mesos, ja que una vegada coneguda la sentència del judici al procés, si és absolt, podria recollir l'acta.
El govern d'Espanya considera que la decisió del Suprem no afectarà les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez.
La portaveu de l'executiu, Isabel Celà, ha remarcat que a Espanya hi ha separació de poders.
La determinació del Tribunal Suprem debería ser situada, yo ya sé que aquí hay mucha mezcla de emociones, pero debería ser situada incluso por las personas afectadas o por los grupos afectados, debería ser situada en su terreno.
Tot plegat, segons Celà, després d'un judici que ha garantit tots els seus drets processals als acusats.
En acabar el ple, la presidenta en funcions de la Diputació, Rosa Maria Perelló, ha lamentat la cancel·lació de la pròxima edició del...
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Avui es commemora el Dia Mundial del Donant de Sang. Cada any 70.000 persones reben com a mínim una transfusió a Catalunya i les xifres de transfusió de plasma continuen augmentant, així com el nombre de donants.
En aquests moments les reserves dels grups RH negatiu estan baixes i en el cas del zero negatiu, el donant universal només hi ha sang per als propers dos dies.
A tot Catalunya s'han organitzat donacions i activitats en aquesta jornada i els propers dies és el cas d'Arenys de Munt. Ràdio Arenys de Munt, Pau Casals.
El lema de la campanya d'aquest any és Sang Segura per a Tothom, amb l'objectiu d'aconseguir que els donants tinguin tota la seguretat en la donació i els receptors aconsegueixin la millor sang a través dels procediments analítics. En parla Ramona Planes, del Banc de Sang d'Arenys de Munt.
Cada any es convida a un lloc del món. Aquest any és Ruanda i estan convidats. I aquest any el lema és Banc Segura per a Tot el Món.
A Arenys de Munt, aquest Dia Mundial de la Sang, el celebrem amb una nova campanya de sang i plasma. Aquesta tindrà lloc diumenge de 10 a 2 del matí i dilluns 17 de 7 a 9 del vespre a l'edifici del Mercat.
El govern engega una campanya per conscienciar sobre els drets dels consumidors i fomentar un consum responsable. El lema és cada vegada que consumeixes estem al teu costat i també recorda el paper de l'Agència Catalana de Consum. Gemma Genó, bona tarda. En què consisteix aquesta campanya?
Doncs aquesta campanya apel·la a les emocions a través de diferents situacions de consum en què es poden generar casos de conflicte. I a banda de conscienciar en la defensa dels nostres drets com a consumidors, també vol reforçar la tasca de l'Agència Catalana del Consum, el seu paper de proximitat i la vetlla que exerceix. Ho ha explicat a la xarxa de comunicació local la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad.
Quan no estem d'acord o ens tracten malament o hem contractat un servei que després no s'ha donat adequadament, doncs ens podem queixar, podem reclamar per ser indemnitzats o no si cal. En qualsevol cas, l'Agència Catalana del Consum hi és per informar-te, per orientar-te, però també per protegir-te.
Cada vegada que consumeixes és una campanya integral que estarà present durant aquest mes de juny tant a tele com a la premsa escrita, la ràdio i també als mitjans digitals.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. L'incendi del Perelló, que va acabar cremant 233 hectàrees de bosc, hauria pogut ser molt pitjor si no s'hagués disposat de tallafocs. Tècnics del Departament d'Agricultura han visitat avui la zona cremada per posar en valor la feina de prevenció forestal dels últims anys. Destaquen la bona feina, però apunten que encara hi ha mancances en matèria de prevenció. Canal Terres de l'Ebre, Dani Sainz, bona tarda.
Bona tarda. El foc del Perelló hagués pogut cremar centenars d'hectàrees més si no hagués estat per les infraestructures de prevenció d'incendis. Els bombers es van ajudar de pistes, anomenades franges de baixa càrrega, que van permetre tallar l'avenç de les flames per la cua de l'incendi. El Departament d'Agricultura ha volgut posar en valor la feina de prevenció i gestió de boscos feta els últims 8 anys amb una inversió total de 157.800 euros. Enric Badell és el subdirector general de Boscos de la Generalitat.
I sobretot en aquest cas molt important, és un camí que es va construir l'any passat, que és el que va permetre que es pogués salvar el flanc esquerre per part dels cossos d'extinció, que en cas de que hagués girat el vent de mestral, que a la tarda hagués entrat la marinada, hagués pogut obrir aquest flanc convertint-lo en un cap de l'incendi i hagués tingut una progressió molt àmplia.
Mentrestant, els agents rurals ultimen les denúncies contra el pagès que suposadament va provocar l'incendi cremant unes branques sense permís. Si tiren endavant, s'enfronta a penes de 5 anys de presó o sancions de fins a 100.000 euros.
L'aigua de la platja del Rec del Molí de l'Escala és excel·lent. Així ho diu l'informe del primer control de qualitat de la temporada emès per l'Agència Catalana de l'Aigua. L'Ajuntament del municipi respira tranquil amb l'aval de l'ACA després que la setmana passada un informe europeu qualifiqués d'insalubres aquestes aigües. Ràdio L'Escala, Belfon.
L'alcalde, Víctor Puga, ha sortit al pas del tema reivindicant aquesta qualitat per sobre del que deia l'informe europeu fet públic la setmana passada, basat en unes anàlisis, diu, fetes l'any passat.
Aquest 2019, el mostreig que ens fa arribar l'ACA és que aquesta platja té una qualitat d'aigua excel·lent, per tant, no hi ha un problema en absolut, i per tant aquí es veu una mica malmès la nostra imatge per una notícia que segurament ha estat en poc rigor, perquè fa referència a la temporada passada, i surt a l'inici d'aquesta temporada d'estiu. Manifestem el nostre descontentament.
La temporada de bany i activació de tots els serveis a les platges engega a l'Escala aquest cap de setmana.
En cultura, el govern espanyol retira la candidatura del Priorat Montsant-Siurana per ser patrimoni mundial de la UNESCO. Segons ha informat el Consell Comarcal del Priorat, es tracta d'una decisió presa juntament amb la Generalitat i els impulsors de la candidatura després d'un informe de l'organització que desaconsella l'inscripció. Ràdio Falset, Jordi Soldevila.
Des de Prioritat, entitat impulsora de la candidatura al territori, destaquen que es tracta d'una retirada estratègica, tal com ens explica Pilar Just, presidenta de Prioritat.
No entenem que sigui un punt i final, sinó que és un punt i seguit. És fer un pas enrere per després aconseguir que la candidatura sigui més potent i més forta.
Arrenca el Festival Ambassat de Sabadell, que enguany enceta la seva segona dècada, consolidant-se com un dels grans esdeveniments dins l'escena alternativa del país. El certamen compta amb tres escenaris on s'hi podrà veure el petit de Caleril, Carla o Germà Aire. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Enguany, el petit de Caleril presentarà el disc aquest vespre a Sabadell i també hi haurà apostes com Ljubljana, The Seawolf, Lasers o Kiasmos DJ Set. Marc Rius, organitzador del certamen, afirma que sempre es tenen nervis.
Cada any nosaltres comencem de zero. Uh-huh. I és una lluita que hem de fer i ens ho hem de treballar any rere any. No tenim el peix guanyat abans de començar.
L'Ambassat ha programat també un espai per als més menuts amb el petit Ambassat, amb dues princeses barbudes i Carles Velda amb Joan Garriga. També hi haurà l'escenari club dedicat a l'electrònica i que tindrà forta presència sabadellenca amb el discjòqueis locals Tilt, Sea Shepherds, Spacers o Narais Neus.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, Juan Carlos Unzué és el nou entrenador del Girona.
Avui s'ha fet la presentació oficial a Montilivi. El tècnic navarrès signa per una temporada més, dues opcionals per objectius. La seva experiència a les banquetes va començar com a entrenador de porters al Barça, on anys més tard va ser el segon entrenador a les ordres de Luis Enrique. Com a primer tècnic ha dirigit el Numancia i el Celta. I el Lleu Eusebio Sacristán, després que el conjunt gironí hagi baixat a segona divisió. Unzué assumeix el càrrec amb el repte de retornar al Girona a primera.
Acepto el reto de ascender al Girona a primera división. Todo lo que pueda ocurrir después es algo que yo como entrenador no puedo controlar y yo ya tengo que centrar mi atención en ir preparando ese primer día de entrenamiento, esa pretemporada.
El torneig en futbol et tanca la temporada del futbol inclusiu.
La tercera edició del torneig en futbol, Futbol per a tothom, tindrà lloc a les instal·lacions del Municipal de Cornellà. En total hi haurà més de 700 esportistes de 49 equips de tot Catalunya i estarà organitzat per la Fundació Catalana de Futbol. Hi haurà partits de futbol 7, futbol 5 i de futbol sala i també es realitzarà el torneig Noves Oportunitats per als joves amb risc d'exclusió social, així com un triangular de futbol femení inclusiu.
Diumenge el Prat disputa la tornada de la segona eliminatòria del play-off d'ascens a segona B.
El camp de la Unión Deportivo Tamaraceite Canari, una sèrie que ara mateix amb el 0-0 de l'anada està oberta pels dos conjunts, tot i que el Prat parteix amb un lleuger avantatge.
El Prat Ràdio, Míriam Roures.
Als Canaris només els hi val la victòria per passar a la darrera ronda d'aquest play-off, mentre que per als pretencs, a banda de la victòria, també els hi serveix qualsevol empat a gols per al valor doble dels gols fora de casa. Així veu el partit de tornada d'aquesta eliminatòria del play-off el jugador del conjunt Pota Blava, Àlex Pla.
Nosotros tenemos que cualquier empate con goles nos vale ganar también. Ellos nos tienen que ganar ahí en su campo y bueno, tienen que demostrar algo más que aquí porque bueno, creo que hemos sido muy superiores. Y vamos con confianza de ganar el partido allí también y bueno, y pasar la eliminatoria.
El Prat visita l'estadi Juan Guedes de les Palmes de Gran Canària amb les baixes segures dels lesionats de llarga durada Alex Pobés i Alberto Padilla i també amb el dubte de Sergi Moreno. Tamaraceite i Prat s'enfrontaran en la tornada del play-off aquest pròxim diumenge a partir de la 1 del migdia horari peninsular.
En natació sincronitzada, Emma García i Ona Carbonell disputen la superfinal a Budapest.
La capital hongaresa acull la superfinal de les sèries mundials, en la que serà la novena i definitiva prova del calendari. Aquest cop, a més, hi participaran les 12 federacions que han acumulat més punts durant totes les sèries, el que elevarà el nivell de la prova. Un cop més, el Club Natació Sabadell estarà representat a la selecció per Ona Carbonell i la sabadellenca Emma García.
Héctor Gómez i Pol Salvatella, primers reforços de l'handbol Sant Cugat.
Gómez i Salvatella retornen al club Sant Cugatenc procedent del Sant Esteve Sarrovires i el Sant Quirze, respectivament. La plantilla de l'handbol Sant Cugat pren forma de cara a la nova temporada en la segona campanya de Xavi Viella a la banqueta vermell i negre. La plantilla de la temporada passada segueix amb dues baixes, Alfred Marc i Carlos Marín. La resta de jugadors segueixen i es reforça amb dues posicions destacades.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa, agafant possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Les grans bandes sonores i els millors musicals de Broadway tornen a l'auditori a la temporada d'OBC Pops, una manera diferent de gaudir de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
Els clàssics del cinema Malson abans de Nadal, 2001, una odissea a l'espai de Kubrick i perseguit per la mort de Hitchcock, amb pantalla gegant i amb la música en directe.
Entrades i abonaments disponibles a auditori.cat.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
La revetlla de Sant Joan és una d'aquelles festes ancestrals amb un origen que es perd en l'inici dels temps, més enllà del cristianisme. Molt abans que existís Sant Joan, la nit més curta de l'any ja era motiu de celebracions paganes en honor al sol. I aquí continuen, per molt que durant el franquisme es va intentar apagar la flama de les fogueres i que les retallades econòmiques dels últims anys han fet de moltes revetlles populars acompanyades per l'excusa de noves normatives de seguretat. Però una de les poblacions on encara esperen especialment aquest solstici d'estiu és Balaguer, on l'Ajuntament encara organitza una sèrie d'actes a l'entorn de la revetlla. One, two, three, four. Per començar, com que fer esclatar petards és totalment compatible amb el seny i el respecte, dissabte 22 a la tarda, la colla de diables Bèsties Ferèstegues organitza al casal La Palla Bacara el taller infantil Aprèn a tirar petards amb seguretat. L'endemà, dia de la revetlla, els actes arrenquen a 6:45 de la tarda a la plaça del Morter, amb una festa holi, ja sabeu, l'esclat de colors importat de l'Índia. Cap a 10:45 de la nit hauria d'arribar la flama del Canigó, amb la colla bastonera i grallera de Balaguer i el ball de l'Arpia. A les 11, a la plaça del Mercadal, la companyia Dracònia oferirà l'espectacle de foc als fills de Draco i al punt de la mitjanit arrencarà el correfoc amb els diables de Balaguer, Lleida i Alfarràs. Però la revetlla encara no acaba. A 1:45, concert a la plaça del Morter amb The Rock Tàmbuls, a qui escoltem de fons. Revetlla de Sant Joan a Balaguer. Més informació al web municipal balaguer.cat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Ada Colau retindrà l'alcaldia de Barcelona 4 anys més. Les bases dels comuns han votat per àmplia majoria l'opció de pactar amb el PSC perquè Colau repeteixi mandat. Montse Manent.
Un 71% dels votants han optat per aquesta opció. Així les coses, demà Ada Colau presentarà candidatura per repetir com a alcaldessa i revalidarà el càrrec amb els vots del PSC i almenys el de 3 regidors de Ciutadans. Colau ha destacat el resultat de la consulta.
Consideràvem que tenir l'alcaldia no era un fet irrellevant. Vull insistir en això. La nostra proposta no era mai triar entre Esquerra Republicana i el Partit Socialista, sinó entre opcions de govern on una oferia l'alcaldia i l'altra no. I les persones inscrites a Barcelona en Comú han decidit, amb més del 70% dels seus vots, que efectivament tenir l'alcaldia és un fet rellevant per fer les polítiques que volem fer a la ciutat de Barcelona.
Continua el bloqueig a Badalona, on la manca d'entesa entre Guanyem Badalona, Esquerra i el PSC podria acabar facilitant el govern del popular Xavier García Albiol.
La coalició encapçalada per Dolors Sabater manté la seva candidatura a la investidura davant la negativa dels socialistes de compartir l'alcaldia.
Ràdio Ciutat de Badalona, Carles Carvajal.
Des de la candidatura de la Badalona Valenta afirmen haver proposat diferents alternatives com una alcaldia repartida 2 anys i fins i tot que Dolors Sabater fes un pas al costat. Segons la coalició, els socialistes ho han rebutjat tot. Escoltem la cap de llista, Dolors Sabater.
Queden hores, si això no tira endavant i el govern queda en mans del Partit Popular, serà responsabilitat de no haver-se mogut el Partit Socialista.
A Reus, el PSC tanca la porta a un govern alternatiu al de Junts per Catalunya després de descartar un pacte amb Esquerra i la CUP.
És la resposta a l'anunci dels republicans de supeditar qualsevol acord local a les negociacions d'àmbit nacional amb Junts per Catalunya.
La nova ràdio, Joan Gomis.
Això significa que, si tot va com sembla, Carles Pellicer, de Junts per Reus, tornarà a ser l'alcalde de la ciutat. Andreu Martín és el candidat del PSC.
Aquest mercadeig indecent, Reus no s'ho mereix. I nosaltres no hi serem. I si algú s'ha pensat que hi som, on s'han posat entre el nostre vistiplau, avui som aquí per dir que no. Que amb nosaltres, d'aquesta manera, no. Hem arribat al límit.
Oriol Junqueras no podrà recollir l'acta d'eurodiputat. El Tribunal Suprem no li permet comparèixer davant la Junta Electoral Central.
Des del govern espanyol, Isabel Celà considera que la decisió del Suprem no afectarà les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez, ja que a Espanya hi ha separació de poders.
La determinación del Tribunal Supremo debería ser situada, yo ya sé que aquí hay mucha mezcla de emociones, pero debería ser situada incluso por las personas afectadas o por los grupos afectados, debería ser situada en su terreno.
El govern espanyol retira la candidatura del Priorat Montsant-Siurana per ser Patrimoni Mundial de la UNESCO.
La decisió s'ha pres conjuntament amb la Generalitat després d'un informe de l'organització que desaconsella la inscripció per no poder demostrar el valor universal excepcional.
Ràdio Falset, Jordi Soldevila.
Des de Prioritat, entitat impulsora de la candidatura al territori, destaquen que es tracta d'una retirada estratègica, tal com ens explica Pilar Just, presidenta de Prioritat.
No entenem que sigui un punt i final, sinó que és un punt i seguit. És fer un pas enrere per després aconseguir que la candidatura sigui més potent i més forta.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. La precipitació tendirà a restringir-se al Pirineu i a la resta de Catalunya. La nuvolositat minvarà de sud a nord fins a quedar-se al seré o poc ennuvolat. Pel que fa a la temperatura, pujarà entre 2 i 4 graus i voltarà entre 25 i 30 graus. A banda, el vent bufarà de component sud en general i al litoral predominarà el llebeig amb algunes ratxes fortes. El mar continuarà alterat amb forta maror a bona part de la costa, on a més les onades podran superar els 2 metres a punts de la meitat nord del litoral. Hi haurà mar creuada. Per tant, precaució. El cap de setmana arribarà amb estabilitat meteorològica, amb predomini del cel serè o poc ennuvolat, amb algunes nuvolades a zones de muntanya. A banda, dissabte hi haurà intervals de núvols a punts de la costa que es formaran inicialment a la Costa Brava i al llarg del dia es desplaçaran cap al sud. Pel que fa a diumenge, l'estabilitat encara estarà més present i farà més sol i calor. En general, la temperatura serà més alta, si bé dissabte podrà quedar més baixa a punts del litoral a causa del vent de component marítim. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs la situació viària en aquestes hores és tranquil·la ja a l'entorn metropolità. Només destacar rondes que encara van una mica complicades. En el cas de la ronda de dalt, la retenció la tenim localitzada entre Sarrià i Enviel Nus de la Trinitat. I en el cas de la ronda del litoral, just a Sant Adrià, també cap a aquest mateix nus. En el cas de la B30, encara una petita retenció d'un parell de quilòmetres a Cerdanyola en sentit l'enllaç amb la C58. Els problemes ara estan en concret a la Nacional 340 a Tarragona, on tenim punts de lentitud al Creixell, al Vendrell i a Bellvei, en aquest cas per accident en sentit Tarragona. Això és tot. Que tingueu bon cap de setmana.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Les bases de Catalunya en Comú han decidit que Ada Colau es presenti per alcaldessa amb el suport del PSC i els vots prestats de Manuel Valls. Més de 4.000 persones han participat en la consulta, on l'opció PSC Comuns s'ha imposat amb més d'un 70% dels vots. Així doncs, Ada Colau ho té tot de cara per reeditar l'alcaldia de Barcelona 4 anys més.
En concret, l'opció A, que faria Colau alcaldessa, ha aconseguit 2.887 vots, més d'un 71%. L'opció B, de pacte amb Esquerra Republicana, suma 1.155 vots, més d'un 28%. Ada Colau s'ha mostrat satisfeta perquè les bases hagin escollit l'opció per la que apostaven ella i el seu equip.
Sabem que tenir l'alcaldia no era un fet irrellevant. Vull insistir en això. La nostra proposta no era mai triar entre Esquerra Republicana i el Partit Socialista, sinó entre opcions de govern on una oferia l'alcaldia i l'altra no. I les persones inscrites a Barcelona en Comú han decidit, amb més del 70% dels seus vots, que efectivament tenir l'alcaldia és un fet rellevant per fer les polítiques que volem fer a la ciutat de Barcelona, pensant en la seva gent i especialment en la que més pateix, especialment la gent més vulnerable.
Tot plegat després d'una consulta que ha durat 24 hores i en la qual ha participat el 40% del cens, el que s'ha qualificat d'èxit de participació. Amb un punt d'emoció a última hora, sobretot per l'oferta d'Ernest Maragall aquest migdia de compartir l'alcaldia.
Posem el comptador a zero, retiri la seva candidatura, digui que no al senyor Valls i digui que sí a un acord amb Esquerra Republicana. Digui que no al senyor Valls i digui que sí a un acord personal entre el senyor Colau i el senyor Maragall. Llavors, jo estic disposat a seure i entendre'ns immediatament.
Una oferta que Colau ha assegurat que no ha rebut personalment i que els comuns ja havien descartat hores abans que acabés la consulta. Mentrestant, Joaquim Forn ha passat aquesta tarda pel consistori per tramitar la paperassa que li permeti assistir demà al ple constitutiu. Ho ha fet custodiat pels Mossos d'Esquadra, procedent de Can Brians 2. Forn haurà de tornar de seguida, un cop acabat el ple, cap a la presó madrilenya de Soto del Real.
Continua el bloqueig a Badalona, on les negociacions entre Guanyem Badalona, Esquerra i el PSC, lluny d'arribar a bon port, podrien acabar facilitant el govern del popular Xavier García Albiol. El socialista Àlex Pastor no vol ni sentir a partir l'alcaldia. Davant d'aquesta negativa, la coalició encapçalada per Dolors Sabater ja ha anunciat que es presentarà a la investidura. Ràdio Ciutat de Badalona, Carles Carvajal.
La coalició formada per Guanyem i Esquerra Republicana considera que han estat generosos amb el PSC durant aquesta negociació i els fa responsables, finalment, si aquest dissabte el popular Xavier García Albiol és triat alcalde. Des de la candidatura de la Padrona Valenta afirmen haver proposat diferents alternatives com una alcaldia repartida 2 anys i fins i tot que Dolors Sabater fes un pas al costat. Segons la coalició, socialistes ho han rebutjat tot. Escoltem la cap de llista, Dolors Sabater.
Queden hores i que si el PSC, que serà qui assumirà la responsabilitat si això no tira endavant i el govern queda en mans del Partit Popular, serà responsabilitat de no haver-se mogut el Partit Socialista.
Un moviment de fitxes que també es reclama des de Badalona en Comú Podem ha demanat una reunió urgent a 4 bandes per poder configurar un govern fort i estable en 14 o 15 regidors.
Doncs Badalona és una de les últimes oportunitats del Partit Popular d'obtenir un segon alcalde a Catalunya després de la majoria absoluta a Pontons, a l'Alt Penedès. I és que els pactes postelectorals han descavalcat els populars de les alcaldies de Castelldefels, al Baix Llobregat i Gimenells, al Segrià.
A Castelldefels s'ha reeditat el pacte entre el PSC, els Comuns i Esquerra, que ja el 2015 va impedir Manuel Reyes arribar a l'alcaldia, tot i ser la força més votada. A Gimenells, la candidata de Som Poble, Emma Solans, serà investida demà alcaldessa amb el suport del PSC.
Escenari incert a Sant Cugat del Vallès, on la clau del futur govern municipal la té Esquerra Republicana. L'actual alcaldessa, Carmela Fortuny, vol un pacte en clau sobiranista entre Junts per Sant Cugat i els Republicans per repetir mandat. Però sobre la taula també hi ha un possible tripartit, un govern alternatiu entre Esquerra, la CUP i el PSC, que a les últimes hores està prenent molta força. Cugat.cat, Sergio Morales.
L'alcaldessa en funcions, Carmela Fortuny, i candidata a l'alcaldia per Junts per Sant Cugat, continua apostant per un govern amb Esquerra més per als propers 4 anys. En una roda de premsa 24 hores abans de l'inici del ple de Constitució, Fortuny ha estat molt clara.
Doncs he proposat, i aquesta és la més recent proposta que tenim sobre la taula, ja n'hem tingut d'altres, i amb la voluntat que us deia, aquesta oferta ferma de compartir l'alcaldia.
A hores d'ara, encara amb un escenari obert, sembla que les opcions de govern es redueixen a 2. Per una banda, un tripartit d'esquerres, amb Esquerra al capdavant, amb el PSC i la CUP, i de l'altra, l'entesa sobiranista que proposa Junts per Sant Cugat amb els republicans.
A Reus, el PSC tanca la porta a un govern alternatiu al de Junts per Catalunya després de descartar un pacte amb Esquerra i la CUP. És la resposta a l'anunci dels republicans de supeditar qualsevol acord local a les negociacions d'àmbit nacional amb Junts per Catalunya. La nova ràdio, Joan Gomis.
Avui els socialistes han tancat la porta a un pacte d'esquerres perquè diuen que no volen ser moneda de canvi d'esquerra. Això significa que, si tot va com sembla, Carles Pellicer, de Junts per Reus, tornarà a ser l'alcalde de la ciutat. Andreu Martín és el candidat del PSC.
Aquest mercadeig indecent, Reus no s'ho mereix. I nosaltres no hi serem. I si algú s'ha pensat que hi som, on s'han posat sense el nostre vistiplau, avui som aquí per dir que no. Que amb nosaltres, d'aquesta manera, no. Hem arribat al límit.
El PSC ha elogiat la feina de la CUP, que havia de ser la tercera força en una hipotètica aliança d'esquerres.
A Vilafant, a l'Alt Empordà, Esquerra proposa un pacte al PSC per evitar, diuen, que Ciutadans condicioni el mandat. La socialista Consol Cantenys repetiria l'alcaldia, però Esquerra proposa un nou alcalde republicà passats els 2 primers anys de govern. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Esquerra vol evitar que Ciutadans influenciï en el govern o entri a governar en el proper mandat a Vilafant. Els republicans, que les municipals van ser la segona força obtenint 5 regidors, han proposat un pacte a Consol Cantenys del PSC per repartir el mandat amb 2. El PSC va ser la força més votada, tot i empatar amb 5 regidors amb els republicans. Sergi Palomeres és l'alcaldable dels republicans a Vilafant.
Hem cregut que Esquerra, doncs, que era amb l'altra força també guanyadora de les eleccions, doncs, havien de moure fitxa. I hem fet aquesta proposta. És una proposta de 2 anys i 2 anys, és a dir, no és de governar junts.
Els republicans han fet arribar la seva proposta als socialistes, que l'estarien valorant. Així ho explica l'alcaldable socialista i alcaldessa en funcions, Consol Cantenys.
Perquè l'oferta, segons he llegit, doncs és perquè no pactem amb Ciutadans. És a dir, no perquè
diguéssim, tinguin el propòsit de governar conjuntament o de tirar endavant projectes pel poble.
Així doncs, a Vilafant, els dos regidors de Ciutadans podrien ser decisius aquest dissabte.
Notícies en xarxa. Informacions de proximitat.
Oriol Junqueras no podrà recollir l'acta d'eurodiputat. El Tribunal Suprem no li permet comparèixer davant la Junta Electoral Central per fer els tràmits necessaris. Considera que si Junqueras marxés a Brussel·les es posaria en perill tota la causa del procés.
Per ser eurodiputat s'ha de prometre o jurar la Constitució davant la Junta Electoral Central i després viatjar a Brussel·les per fer la resta de tràmits i participar en la sessió de Constitució del Parlament Europeu. Els jutges del Suprem consideren que si marxa a l'estranger es perdria el control sobre Junqueras. Recordem que l'acta d'eurodiputat té associada la immunitat parlamentària. El Suprem també remarca que Brussel·les és el lloc escollit per Carles Puigdemont per situar el govern de la República Catalana. A més, el tribunal considera que a Junqueras només se'l perjudica durant uns mesos, ja que una vegada coneguda la sentència del judici al procés, si és absolt, podria recollir l'acta.
El govern d'Espanya considera que la decisió del Suprem no afectarà les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez.
La portaveu de l'executiu, Isabel Celaá, ha remarcat que a Espanya hi ha separació de poders.
La determinación del Tribunal Supremo debería ser situada, yo ya sé que aquí hay mucha mezcla de emociones, pero debería ser situada incluso por las personas afectadas o por los grupos afectados, debería ser situada en su terreno.
Tot plegat, segons Celaá, després d'un judici que ha garantit tots els seus drets processals als acusats.
En política més local, jornada de comiat al ple de la Diputació de Lleida, que ha aprovat destinar 3,6 milions d'euros als Consells Comarcals per projectes de cooperació i assistència tècnica. La darrera sessió plenària també ha servit per valorar la cancel·lació del Doctor Music Festival. UAU, Lleida Ràdio, Marc Perelló.
En acabar el ple, la presidenta en funcions de la Diputació, Rosa Maria Perelló, ha lamentat la cancel·lació de la pròxima edició del Doctor Music Festival després que la promotora desistís de fer-lo al Pallars Sobirà. I ha remarcat que considera que els organitzadors es van equivocar amb el canvi d'ubicació.
Jo penso que va ser un error que l'empresa organitzadora no tingués clar com ho havia de fer i no presentar a terminis els projectes com calien. En tot cas, la situació és la que és. Ells aviat van desistir de presentar, de continuar al Pallars buscant una alternativa que no ha sortit bé i ho lamentem.
El ple d'aquest divendres a la Diputació de Lleida ha estat el darrer del mandat. Per aquest motiu, i a petició del Partit Socialista, l'ens suprem municipal ha agraït la tasca duta a terme pels alcaldes i regidors dels diferents consistoris lleidatans durant aquesta legislatura.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Avui es commemora el Dia Mundial del Donant de Sang. Cada any 70.000 persones reben, com a mínim, una transfusió a Catalunya i les xifres de transfusió de plasma continuen augmentant, així com el nombre de donants.
En aquests moments, les reserves dels grups RH negatiu estan baixes i en el cas del zero negatiu, el donant universal només hi ha sang per als propers dos dies.
A tot Catalunya s'han organitzat donacions i activitats en aquesta jornada i els propers dies. És el cas d'Arenys de Munt. Ràdio Arenys de Munt, Pau Casals.
El lema de la campanya d'aquest any és Sang Segura per a Tothom, amb l'objectiu d'aconseguir que els donants tinguin tota la seguretat en la donació i els receptors aconsegueixin la millor sang a través dels procediments analítics. En parla Ramona Planes, del Banc de Sang d'Arenys de Munt.
Cada any es convida a un lloc del món. Aquest any és Ruanda i estan convidats. I aquest any el lema és Banc Segura per a Tot el Món.
A Arenys de Munt, aquest Dia Mundial de la Sang, el celebrem amb una nova campanya de sang i plasma. Aquesta tindrà lloc diumenge de 10 a 2 del matí i dilluns 17 de 7 a 9 del vespre a l'edifici del Mercat.
I avui també és el Dia Nacional de les Llengües de Signes Espanyoles. Coincidint amb aquesta commemoració, la Federació de Persones Sordes de Catalunya denuncia que la llengua de signes catalana no s'està aplicant del tot i que encara pateixen moltes mancances. David Navarro.
30.000 persones coneixen la llengua de signes catalana i més de 7.000 la fan servir habitualment. El Parlament va aprovar el 2010 una norma que la regula, però com ha denunciat a través d'un intèrpret la Delfina Aliaga, vocal de política lingüística de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, la llengua de signes continua oblidada per les administracions públiques.
És una llei que és molt vàlida, però no s'està aplicant. Falta aplicar-la en molts àmbits. Per exemple, un àmbit principal és l'educació, l'ensenyament, que no està funcionant. Hi ha molts buits encara en aquesta accessibilitat a l'educació. A l'oci, podem parlar del temps lliure, ens trobem trobem molt limitats també en l'àmbit laboral i en moltes barreres encara que s'han de trencar.
Un exemple de la manca d'inversió és la falta d'intèrprets. La federació en té un per cada 500 persones sordes, quan a països com Finlàndia la ràtio és d'un per cada 10.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. L'incendi del Perelló, que va acabar cremant 233 hectàrees de bosc, hauria pogut ser molt pitjor si no s'hagués disposat de tallafocs. Tècnics del Departament d'Agricultura han visitat avui la zona cremada per posar en valor la feina de prevenció forestal dels últims anys. Destaquen la bona feina, però apunten que encara hi ha mancances en matèria de prevenció. Canal Terres de l'Ebre, Dani Sainz, bona tarda.
Bona tarda. El foc del Perelló hagués pogut cremar centenars d'hectàrees més si no hagués estat per les infraestructures de prevenció d'incendis. Els bombers es van ajudar de pistes, anomenades franges de baixa càrrega, que van permetre tallar l'avenç de les flames per la cua de l'incendi. El Departament d'Agricultura ha volgut posar en valor la feina de prevenció i gestió de boscos feta els últims 8 anys amb una inversió total de 157.800 euros. Enric Badell és el subdirector general de Boscos de la Generalitat.
I sobretot en aquest cas molt important, és un camí que es va construir l'any passat, que és el que va permetre que es pogués salvar el flanc esquerre per part dels cossos d'extinció, que en cas de que hagués girat el vent de mestral, que a la tarda hagués entrat la marinada, hagués pogut obrir aquest flanc convertint-lo en un cap de l'incendi i hagués tingut una progressió molt àmplia.
Mentrestant, els agents rurals ultimen les denúncies contra el pagès que suposadament va provocar l'incendi cremant unes branques sense permís. Si tiren endavant, s'enfronta a penes de 5 anys de presó o sancions de fins a 100.000 euros.
L'aigua de la platja del Rec del Molí de l'Escala és excel·lent, així ho diu l'informe del primer control de qualitat de la temporada emès per l'Agència Catalana de l'Aigua. L'Ajuntament del municipi respira tranquil amb l'aval de l'ACA després que la setmana passada un informe europeu qualifiqués d'insalubres aquestes aigües. Ràdio l'Escala, Abel Font.
L'alcalde, Víctor Puga, ha sortit al pas del tema reivindicant aquesta qualitat per sobre del que deia l'informe europeu fet públic la setmana passada, basat en unes anàlisis, diu, fetes l'any passat.
Aquest 2019 el mostreig que ens fa arribar l'ACA és que aquesta platja té una qualitat d'aigua excel·lent, per tant no hi ha un problema en absolut i per tant aquí es veu una mica malmesa la nostra imatge per una notícia que segurament ha estat en poc rigor perquè fa referència a la temporada passada i surt a l'inici d'aquesta temporada d'estiu. Manifestem el nostre descontentament.
La temporada de bany i activació de tots els serveis a les platges engega a l'Escala aquest cap de setmana.
En cultura, el govern espanyol retira la candidatura del Priorat Montsant-Siurana per ser Patrimoni Mundial de la UNESCO. Segons ha informat el Consell Comarcal del Priorat, es tracta d'una decisió presa juntament amb la Generalitat i els impulsors de la candidatura després d'un informe de l'organització que desaconsella l'inscripció. Ràdio Falset, Jordi Soldevila.
La decisió del Ministeri d'Educació i Cultura espanyol, d'acord amb la Generalitat i els promotors locals, arriba poc després que l'informe d'avaluació d'ICOMOS, entitat consultiva de la UNESCO, hagi desaconsellat la inscripció del paisatge prioratí a la llista del Patrimoni Mundial, ja que, segons l'informe, considera que no queda prou demostrat el seu valor universal excepcional, un dels factors determinants per a poder ser inscrit. Des de Prioritat, entitat impulsora de la candidatura al territori, destaquen que es tracta d'una retirada estratègica, tal com ens explica Pilar Just, presidenta de Prioritat.
No entenem que sigui un punt i final, sinó que és un punt i seguit. És fer un pas enrere per després aconseguir que la candidatura sigui més potent i més forta.
Tot i el pas enrere, des de Prioritat valoren molt positivament el procés de la candidatura, engegat fa més de 10 anys i que ha suposat una tasca continuada de reflexió a nivell local que ha permès formular un model de desenvolupament rural per al futur del Priorat.
A Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà, ja escalfen motors per celebrar una nova edició de l'Esballola't, el festival de teatre al carrer obert a tots els públics que organitzen la companyia de comedians de la Baldufa i l'Ajuntament d'Esterri. La 12a edició arribarà a la capital de la Vall d'Àneu del 25 al 28 de juliol. Ràdio Tremp, Jordi Ubach, bona tarda.
Bona tarda. L'Esballola't acollirà l'estrena a l'estat de El viatge de Roda Músic, de Joan Baró i de Fissel, de la companyia Le Mouton Carré, mentre Pluf, el repluf de la companyia Super Super, es podrà veure també per primer cop a Catalunya. Les entrades anticipades es podran adquirir per internet amb un descompte del 25% a partir del 21 de juny.
Un any més, el festival proposa un programa d'actuacions d'alta qualitat artística i per a tots els gustos, segons l'organització. Cal destacar també que l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu ha decidit augmentar un 27% l'aportació al festival per tal de millorar la programació, les infraestructures i els sistemes d'emergència. Pel que fa a les companyies catalanes, a part de Tortell Poltrona i la Baldufa, també es podran veure a l'Esballolat la companyia de la Mar Gómez, la companyia de la Segarra Sound DSK, els pentinats estrambòtics de la companyia barcelonina Sienta la Cabeza i el circ trepidant de la companyia Planeta Trampolí.
I abans de la informació esportiva us afegim dos apunts d'última hora en relació a pactes municipals. A Barcelona, el PSC confirma que votarà demà la candidatura d'Ada Colau a alcaldessa de Barcelona i que entrarà al nou govern municipal.
El líder socialista a la capital catalana, Jaume Collboni, ha anunciat un govern paritari entre Barcelona en Comú i el PSC.
I a Sant Cugat del Vallès s'ha confirmat el pacte d'esquerres que farà fora de l'alcaldia Convergència i el PDeCAT després de 32 anys.
Segons confirma Cugat.cat, Esquerra, Més i la CUP pactaran amb el PSC per expulsar Carmela Fortuny. Així doncs, Mireia Ingles serà la nova alcaldessa de Sant Cugat del Vallès.
Ara sí, moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, Juan Carlos Unzué és el nou entrenador del Girona.
Avui s'ha fet la presentació oficial a Montilivi. El tècnic navarrès signa per una temporada més dues d'opcionals per objectius. La seva experiència a les banquetes va començar com a entrenador de porters al Barça, on anys més tard va ser el segon entrenador a les ordres de Luis Enrique. Com a primer tècnic ha dirigit el Numancia i el Celta. Agafa el relleu d'Eusebio Sacristán després que el conjunt gironí hagi baixat a segona divisió. Unzué assumeix el càrrec amb el repte de retornar al Girona a primera.
Acepto el reto de ascender al Girona a primera división. Todo lo que pueda ocurrir después es algo que yo como entrenador no puedo controlar y yo ya tengo que centrar mi atención en ir preparando ese primer día de entrenamiento, esa pretemporada.
En bàsquet, l'Sparta Citylif Girona fitxa la nord-americana Brittany Sykes.
L'equip gironí afegeix l'escorta nord-americana que ha destacat ja en el millor campionat del món. La nova jugadora de l'Uni arriba procedent de l'NBA femenina, concretament de l'Atlanta Dream, on ha marcat 12 punts en 27 minuts jugats de mitjana. Amb la nova incorporació ja són 10 les jugadores confirmades per l'Uni Girona de cara a aquesta pròxima temporada, en què el doble repte de defensar el títol de campiones de Lliga i competir a l'Eurolliga ha elevat el llistó d'exigència.
El circuit català de bàsquet 3x3 arriba demà a Igualada.
Que celebrarà la 30a edició. La plaça de Cal Font, de la capital de l'Anoia, quedarà coberta per 16 pistes, on 135 equips intentaran arribar a les finals de la tarda, que es disputaran a partir de les 3 de 3 quarts de 7 i seran retransmeses en directes per les televisions locals i la plataforma Xala. El circuit 3x3 és un projecte obert a tothom, impulsat oficialment per la Federació Catalana de Bàsquetbol, amb l'objectiu de potenciar, promocionar i consolidar el 3x3 com a modalitat formativa, educativa i integradora del bàsquet per totes les edats.
I en hoquei herba, Jordi Flo i Jordi Carreras, nous tècnics de l'Atlètic Terrassa femení.
Són escollits per dirigir l'equip terrassenc, que continuarà una temporada més a la divisió d'honor femenina després d'aconseguir la permanència en el play-out contra el Pozuelo madrileny. Aquest tàndem substitueix Sergi Enric al capdavant de l'equip.
Doncs fins aquí aquest informatiu, notícies en xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
La cartellera d'aquesta setmana ve farcida d'estrenes. Entre les més destacades es troba Tolkien, la biografia del reconegut escriptor de fantasia. També hi ha lloc per a l'animació amb The Breadwinner, una història protagonitzada per una nena afganesa obligada a treballar per mantenir la seva família. I acabarem amb un esperat retorn, el dels homes de negre, amb Men in Black International.
Desde pequeño, me ha fascinado el lenguaje. He inventado uno propio.
¿Cómo? ¿Has inventado una lengua entera?
Sí. He ideado historias, leyendas.
J.R.R. Tolkien és l'autor, entre d'altres, del Senyor dels Anells i El Hobbit. Tolkien explora els anys de formació de lingüista i professor universitari a la recerca de l'amistat, l'amor i la inspiració artística entre el grup d'estudiants del qual va formar part. L'esclat de la Primera Guerra Mundial va posar en perill el seu món i tot plegat va inspirar l'escriptor a escriure les seves famoses novel·les de la Terra Mitjana.
En cuanto al modo en que maneja el ritmo del lenguaje, he de decirle, señor Tolkien, que nunca había visto nada igual.
Should cover herself properly.
Stop looking at her.
I can have you killed.
Una nena afganesa, Parvana, protagonitza el film d'animació The Breadwinner. Theo viu al Kabul dominat pels talibans. Quan detenen el seu pare, la seva família es queda sense mitjans de subsistència. Com que les dones tenen prohibit guanyar diners, es disfressa de noi per poder treballar.
Quiero conocer la verdad del universo.
Vístete. Bienvenido a los hombres de negro.
¿Los hombres de negro?
No empieces. Estoy en ello.
Set anys després de l'última pel·lícula, torna a la franquícia dels homes de negre. A Men in Black International, els superagents s'han estès pel món sencer, però també ho ha fet l'escòria de l'univers. Per mantenir la pau, l'agent H i la nova agent M formaran una estranya parella. S'hauran d'enfrontar una nova amenaça alienígena que pot prendre qualsevol forma, fins i tot la dels mateixos homes de negre. Hauran d'unir forces per salvar l'agència i el món sencer.
Nosotros somos los hombres de negro.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Les seves veus són la teva veu i parlen la teva.